però per això et dic que hi ha moltes vegades que hi ha molta gent que diu que hi ha, i això per tant, repeteixo, que
jo per introduir un element que crec que està en el discurs teu, Jordi, crec que hi ha un debat molt interessant que l'hem vist a propòsit de la llei del CSI i de la llei trans, que és la velocitat de la reforma en tota societat, i això m'ho admet amb mi gent, diguem, propera a Podem i als Comuns, m'ho han admès en privat. És a dir, la velocitat de la reforma és un tema polític bàsic. És a dir, com una societat pot absorbir o no el canvi i en quins nivells. Per exemple, és evident que la velocitat de la reforma en el cas de la llei del divorci va ser el que va ser, malgrat el soroll que es va fer, perquè la societat ja estava preparada. Amb altres qüestions no és tan així. I una cosa que jo he dit aquí, reitero, és que crec que, per exemple, en tot el debat sobre la llei trans hi ha hagut un equívoc de la velocitat. És a dir, sense negar la necessitat de regular els drets d'aquestes persones, que crec que això no està en discussió, la velocitat com s'ha fet i l'èmfasi en determinats punts ha creat un efecte contrari.
Entenc el que estàs dient, però jo crec que el problema que esteu mencionant, perquè la llei trans acaba sent un col·lateral damnificat d'això, perquè la llei trans en realitat no té tants efectes.
Però s'ha col·locat
en el centre de la taula.
Però jo crec que en el tema...
Estic d'acord amb tu.
Amb el tema
de
la gent jove, el que s'estàveu referint, bàsicament us esteu referint al tema de la crisi de la masculinitat. És a dir, si la crisi de la masculinitat pot portar reaccions d'afirmació de la masculinitat clàssica, que és bàsicament això. Això no... Això després té expressions de fotre's en contra de la llei trans, però en realitat la llei trans, això és molt lateral, perquè la llei trans regula uns drets d'unes persones que...
Sí, però sent lateral, estaràs d'acord que ha estat una llei central per una part del govern. Aquest és el tema.
Sí,
és
sí,
dir,
sí,
una
no,
cosa
no,
que havia de ser lateral ha estat central.
Sí, sí, però no dic que no sigui central en l'agenda legislativa, dic que en les efectes en la societat, quan afecta una gent que té els seus drets reconeguts i que està molt bé que els tinguin reconeguts, i allà hi havia un espai que estava com reclòs, etcètera, etcètera. Però jo crec que el problema principal que esteu mencionant vosaltres és el tema de la masculinitat ferida. Que això sí que explica en gran part el vot de Vox, moltes vegades.
La masculinitat ferida.
Mare de Déu.
Hi ha una... Ui, no, Anna, acaba-m'ho,
no,
sisplau.
No, t'ho juro, davant de Déu que acabo. una coseta, només... Jo crec que el que... I no em runis, el que faríem bé és un dia portar, doncs, a la filla de l'Almudena Grandes.
Mira, havia pensat ara portar algú els pròxims dies, fer un debat de gent jove.
Ah, això mateix. I per què una filla de gent, doncs, pràcticament diria jo, vaja, progressista, s'ha fet de la Falange, portant un de Vox, portant, i llavors els escoltaríem i potser podríem treure...
Clar, totalment d'acord.
Portar un algú que no sigui de Falange i de Vox, també ho dic, perquè si no la imatge...
No, no, una mica tot l'espectre, vaja.
I tant. Que parlaves de...
Tampoc entenc per què s'ha de portar la gent per ideologies polítiques, vull dir, la major part de la gent normal...
Però perquè serà difícil que farem...
Perquè puguem parlar amb coneixement de causa.
Jo crec que seria molt més... Perdona, Jordi, que ara diré una...
No, digues.
Però jo crec que és molt més interessant escoltar una noia, o un noi, en aquest cas crec una noia llicenciada amb una carrera, diguem-ne, que està, doncs, lluitant per trobar feina i saber què és, que no pas un militant de Vox.
Escolta, ja, però el tema que ha proposat el Jordi era l'extrema dreta, Ramon.
Ja, però ja sé el que em dirà. Però si és que és igual, tal se m'endona, que faci el que vulgui, per això és el jefe. Però que m'estimaria més sentir això, aquesta gent jove, com la meva filla, com els nostres fills, i que em diguin, escolti'm, jo ho veig...
Jo, escolta, us diré una cosa. Anem, no vaig a la publicitat, ara apel·lant una altra frase de La Fuerza del Cariño que m'ha agradat molt.
Tots morts al final, per això.
He descubierto que el sexo a una edad relativamente madura es tan jodidamente fantástico.
Renoi. Si esperaves el mes perfecte per estrenar el cotxe que més se diu amb tu, ja ha arribat. Al maig, vine a la xarxa Renault de Catalunya i aprofita les condicions exclusives en tota la gamma. A més, al Saló de l'Automòbil de Barcelona hi podràs descobrir en primícia el nou Renault Espace E-Tech i moltes més novetats. Renault. T'esperem a la xarxa Renault de Catalunya.
I tu, amb qui te'n vas de vacances? Segur que tens algú amb qui t'encanta gaudir de l'estiu, perquè sempre és millor quan el comparteixes. Qui és el teu estiu? Viatja amb Baleària en ferri amb un 30% de descompte. Reserva ja amb el codi Baleària30. Baleària, la companyia ho és tot.
Vine a Porcelanosa i descobreix productes innovadors, dissenys exclusius, espais avantguardistes. I ara, del 12 al 27 de maig, aprofita els Mid-Season Days, amb descomptes molt especials. T'esperem a la nostra nova botiga d'Hospitalet i també a Diagonal 409 i Girona. Porcelanosa, 50 anys construint històries.
Som així. A casa nostra triem l'energia que ens ajuda a fer tot el que volem. Per això tenim Bon Preu Esclat Energia, que ens ofereix els millors preus. I a més, ens dona totes les facilitats per instal·lar plaques fotovoltaiques i ens compensen el 100% de la nostra producció. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia i Festa de l'Energia de Catalunya. He de fer servir el cotxe cada dia. Puc reduir les emissions? Hi ha alternatives per aconseguir-ho?
Sí, hi ha opcions per fer-ho. A Repsol estem desenvolupant combustibles renovables, com ara els biocombustibles avançats generats a partir de residus i els combustibles sintètics a partir d'hidrogen i CO2 per poder assolir les zero emissions netes. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Em fas pensar molt en una persona.
Ja ho sé. Cabells llisos, negres de beja. Ulls pintats de blau amb efectes Smokey Eyes. El serrallet egipci, les trenetes... M'ho diuen sempre, que sóc clavada a la Cleopatra.
Doncs no, t'anava a dir que ets clavada al meu peixater.
Nou Rasca Cleopatra de l'11, amb premis de fins a 100.000 euros i molta diversió. El Rasca Cleopatra està de moda.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Parque Warner estrena una... Vine a Parque Warner i descobreix la nova atracció Batman Gotham City Escape.
Vine a Viatges al Corte Inglés i reserva el teu hotel amb trasllat privat al parc i entrades des de només 119 euros. Consulta les condicions i viatge amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
Contracta la teva assegurança de moto amb Verti des de només 73 euros l'any i gaudeix d'un xat mèdic disponible a les 24 hores del dia. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
El perquè de tot plegat.
Són les 11 i 7 minuts. Sort en tenim del Xavi Domènech, que posa pau en aquestes tertúlies, perquè si no...
Però si és el pitjor de tots, és el revolucionari.
Hi ha una candidata a Barcelona, la de Valens, que ha dit una cosa que interpel·la un Xavi Domènech. Diu, la ciutat està governada pels comunistes.
Els comunistes.
La senyora sí,
a mi em recorda, Fraga Iribarne, quan l'any 76 va haver una vaga general a Sabadell, perquè havien pagat uns nens...
Fraga el tens aquí,
sí, bueno, de capçalera. Jo he llegit molt. Deia que en aquell moment Sabadell estava sent tomada era la ciutat com Petrogrado en 1917, tomada per els bolcheviques, i era una manifestació. Tal. Jo crec que la dreta té un aquesta dreta, no tota la dreta, però aquesta dreta té una capacitat de... converteix processos que no són revolucionaris en revolucionaris. És a dir,
jo crec que
tot és una revolució.
Ara puc dir una cosa del Fraga? Per favor, amb carinyo. No, mai sabrem el bé que va fer, diguem, el futur d'Espanya quan van enviar el Fraga, l'ambaixador a Londres, perquè va descobrir que es podia ser de dretes i no necessàriament fatxa.
I portava un vin.
Exacte.
I portava un vin, també.
Ara marxava ja, eh? Aquesta persona que no diria encara el nom perquè no m'ha donat el permís, que és conegut de tots els de la taula, diu, tinc un discurs molt quirúrgic sobre el tema. Per dir que ets respectuós amb els gais, has hagut de dir pràcticament que ets d'esquerres i això només enforteix els extrems. I afegeix, dit d'una altra manera, entre els ocupes i els desocupes, hi ha un espai que és majoritari a la societat, però minoritari als mitjans, perquè aquesta sí és la majoria silenciosa. Doncs segurament té raó. La Fiscalia de l'Audiència Nacional, i així quadrem i cosim la tertúlia, no veu delicte en les llistes de Bildu. S'ha pronunciat arran d'una denúncia de l'Associació Dignitat i Justícia. Qui presentava la denúncia? Un diputat del PP a l'Assemblea de Madrid. Des de Madrid, Arnau Mañé, bon dia.
És Daniel Portero de la Torre, per tant, diputat d'Isabel Díaz Ayuso a l'Assemblea de Madrid. La Fiscalia arxiva el recurs, aquest intent judicial per suspendre la llista de Bildu, perquè no hi veu cap delicte en incloure aquests 7 candidats en delictes de sang i els altres 37 relacionats judicialment, com a mínim, amb ETA. Per tant, la Fiscalia deixa aquest recurs de l'Associació Dignitat i Justícia en paper mullat perquè no detecta cap infracció i recorda, per cert, que... qui ha de resoldre o qui ha de controlar les llistes són les juntes electorals i, per tant, no els tribunals.
És molt consolador, perquè els catalans a vegades tenim l'autoestima tan baixa que a les querelles absolutament inviables, que no tenen cap possibilitat de prosperar, els hi diem querelles catalanes. M'agrada veure que els diputats del PP de Madrid també posen querelles catalanes.
Sí, pum, molt bé, ara. Tia Maria Palante?
Ui, sí.
No, no, m'ha agradat molt la tertúlia, però estic esgotat, en fi. Mira'm els ulls, seria també una cosa que podria dir Basté, si estés aquí, no me'ls pots mirar. Oh, carinyo, sobretot... Oh, les dues coses, mira'm els ulls, carinyo. Oh, Jordi Maria, que ja hem sabut avui que Maria és el nom més posat, no sé si tenim alguna cosa a veure... Pere Mas i jo, o Elena García Melero, que és la culpable d'aquesta història, parenta de l'amic Melero. Com que des de la distància es fa difícil entrar, abraçada Ana Gómez, t'entenc perfectament, deixa'm felicitar a la redacció del Món a RAC1, perquè a vegades ens ho mengem tot, ens diuen 40 tarres a les llistes i ningú mira qui són. I resulta que, bueno, si ho mires, n'hi ha que ja eren regidors, i n'hi ha molts que van ser condemnats no per ser exactament terroristes, sinó per haver format part de Ribes de Sucre. En fi, que està bé sempre anar als detalls i investigar una mica, i felicitar-te tu també, Basté, perquè has comptat les vegades en què en aquesta campanya de les municipals s'ha dit independència, que ja sé que aquesta campanya no va sobre la independència, però no em sembla que... Però vaja, que em sembla que és una dada significativa també i que diu moltes coses. I sobre la Mireia Lluch, a qui hem entrevistat avui, el matís aquest que a vegades des de Catalunya es pot fer i perquè estem lluny del centre del poder, la lletra petita, ha dit que no opinava, però si aneu al seu Twitter veureu que ha repiulat l'exdirector de la presó de Nanclares, que va dir una frase que era: ETA ya no existe, no hay razón para mantener la dispersión de los presos. O sigui que en realitat sí que té una opinió Mireia Lluch. Sobre la taula del carinyo que heu tingut avui, per cert, la pel·lícula es va traduir com La força de la tendresa. Jack Nicholson, Danny DeVito...
No és el mateix,
Són encara pitjor.
No és el mateix.
Recordeu que la tertúlia ha acabat, gràcies.
A mi m'agrada més carinyo.
Ei, hem de parlar carinyo.
Hem de parlar carinyo, és una altra frase.
Has parlat també avui del Festival de Canes, que cada vegada que algú diu Festival de Canes, no sé per què, avui he anat pensant en Xavier Melero, Festival de Canes, també el tinc jo, el Festival de Canes, però no digueu Melero, digueu Sòcrates. Avui s'ha preguntat, es pot ser exetarra? Es pot ser exfalsificador? I Francesc Marc Álvaro ha pujat l'aposta i ha dit: es pot jutjar una societat sencera? Es poden establir jerarquies del dolor? Sí, per això et dic que, hòstia, he acabat esgotat. I després el Ramon Rovira ha tingut el seu moment, Jordi Pujol, hi ha hagut un moment que ha dit: tot tampoc! I ho ha dit una mica... Sí, ho has dit una mica amb aquest... Ho has dit una mica amb aquesta cantarella. I menció part mereix Ana Gómez. Atenció, Ana Gómez, avui se li ha preguntat: què, Anna? I la seva resposta ha sigut: no, és que no vull dir res més. Després hi ha hagut un altre moment en què se li ha dit: què, Anna? I ha dit: ai, sí, fill meu. I una tercera vegada que se li ha dit: què, Anna? I ha dit: jo, pobre de mi. Que bueno, seria una mica, doncs, els arguments avui de l'Anna Gómez, amb tot el carinyo, també. I, però de la frase no és de l'Anna Gómez. La frase, i acabo Basté, perquè em deus estar matant amb la ment, la frase és de Ramon Rovira, que mentre estàvem parlant de tarres a les llistes, i si no, reviseu la gravació, ha dit, no sé exactament en referència aquí, aquests tios són la bomba.
Espera't un moment, que van passant coses. Un moment, abans de la música. És que resulta que el candidat de Junts per Catalunya a Badalona ha rectificat. David Dorrens diu que no farà de cap manera alcalde Xavier García Albiol, però insisteix a criticar Esquerra.
Quin pes em treus de sobre.
Aquest regidor, Junts per Catalunya, no farà alcalde García Albiol. Però dit això, qui tingui l'alcaldia ho haurà de fer ben fet. Jo no sóc Gabriel Rufián. Esquerra Republicana es pensa que aquest regidor, que Junts per Catalunya, donarà els vots a canvi de res. El que hem de fer és un govern en condicions. Hem estat governant el Partit Socialista, Esquerra Republicana, els Comuns i Junts per Catalunya, i aquest govern ha tingut moltes dificultats. I ha tingut una dificultat clau, que és recursos humans. I qui porta recursos humans? És Esquerra Republicana.
Turull, penja. Penja, Turull. Això és el de la pàgina web, que no és només patrimoni de David Torrents, que n'hi ha molts, és recollidadecable.com. 11 i 14. Ara...
Hola, una cosa és que t'agradi l'estil vintage i una de ben diferent és que el teu lavabo sembli d'una altra època. Si voleu treure-li anys de sobre al vostre lavabo amb una reforma integral, a l'Heroi Merlin tenen tot el que necessiteu. Els seus assessors resolen els vostres dubtes, us ajuden a triar i us acompanyen durant tot el procés. Entreu a l'heroimerlin.es o visiteu la vostra botiga més propera i trobeu la inspiració que necessiteu per posar en marxa la vostra reforma. Revaloreu la vostra llar amb l'Heroi Merlin.
Mira, Sol, el Xavi Domènech, que està mirant perquè té la trina al seu quarto de bany, ara renovarà amb l'Hermé Merlin. I aquesta cançó,
això és d'un senyor que m'agrada molt a mi, un guitarrista i cantant de Nova Orleans, el Walter Wallman Washington, que va morir aquest mes de desembre, i abans de morir va tenir el bon gust de gravar un disc que es deia My Future is My Past.
I,
i aquesta cançó, quina diferència fa un dia, forma part d'aquest disc meravellós.
Fins la setmana que ve, amics, que vagi bé, fins ara.
Adéu.
Adéu. What a difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above may be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you, dear, find romance only within you. What a difference a day makes, and that difference is you.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc? Si una part de tu vol estrenar casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca...
Tal com va tot, la hipoteca fixa o variable?
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques o a les nostres oficines. Sabadell, necessites un banc?
El perquè de tot plegat.
Aquesta setmana, tasta la pizza fresca de pernil i formatge Dia al Punto amb un 25% de descompte per només 1,85. Nova qualitat Dia. Confirmada.
Imagina el teu estiu en aquest jardí o terrassa, amb una zona relaxant on poder seure a no fer res.
I una barbacoa de les de Uau.
Molt ben cuidat tot.
Esclar, per descomptat, tens totes les eines que necessites. I a dins un aire condicionat.
Quin estiu! Si ho imagines, ho tenim. Bauhaus, el teu centre de bricolatge, reformes, decoració i jardí.
La Lina, en Josep, la Ruth, l'Àngela, en Ramon... Més de 4 milions de persones reben cada any l'ajuda de l'Església. Per ells, per tu, per tants. Marca la X de l'Església a la declaració de la renda. Por tantos punes.
Em ve de gust un d'aquells. Bop, bop, per estar-me tot el dia.
Creuem reserva a partir de 50 euros.
Més de 50 anys i milions de viatgers fan que parlem viatge. Al Com Viatges, sabem de viatgers.
A la classe d'avui aprendrem a viure lleuger, perquè tot el que necessites en la vida hi cap en una maleta.
El propietari d'un Volkswagen Tiguan blanc, si us plau, presentis a l'entrada. Gràcies.
Torno ara mateix.
La temptació de conduir un Tiguan amb MyWay pagant-lo a la teva manera és molt forta. Tens 230 motius per fer-ho.
Entra a Volkswagen.es i descobreix per què són 230.
Volkswagen. Amb el nou Club Cepsa Go, acumular saldo a Cepsa i també a Amazon, a iDreams i molt més.
Però ho és Go? Em demano alguna cosa molt ben valorada i acumulo saldo per omplir el dipòsit? És això?
Doncs sí, i a Cepsa acumules fins a 6 cèntims per litre. Entra a Cepsa.es i uneix-te.
Super xulo!
Blanca, que bé que et veig.
Vinc de Naturhaus, he perdut 4 quilos.
Sí, jo també vull.
Què haig de fer?
Busca el teu centre Naturhaus més proper i demana-hi cita. O si prefereixes fer-ho des de casa, ara pots tenir les mateixes consultes d'assessorament dietètic i seguiment setmanal a la seva nova botiga online. I et porten els productes a casa.
Entra a Naturhaus.es i descobreix el nostre servei online o truca al 902 15 14 14.
Wireframe, crypto trading, crawl dev, data driven... Entens alguna cosa? Normal. Escolta la ràdio, no ho aprendràs. Visita Nucleo.school, l'escola de màsters digitals per entendre el nou món que ja ha arribat. Nucleo. Start up your life.
Parque Warner estrena una dura...
Vine a Parque Warner i descobreix la nova atracció Batman Gotham City Escape.
Vine a Viatges al Corte Inglés i reserva el teu hotel amb trasllat privat al parc i entrades des de només 119 euros. Consulta'n les condicions i viatge amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
RAC 1.
És
l'hora de posar Catalunya en marxa. És l'hora de generar prosperitat i protegir les persones amb política útil. En aquestes eleccions municipals, si posem tota Catalunya en marxa, no hi haurà qui ens aturi. El 28 de maig, posem Catalunya en marxa. Vota socialista.
Vols tenir un paper actiu cap a la transició verda? Mobilitat, eficiència energètica, producte de proximitat, moda...
Participa a la Fira d'Economia Verda i Circular i descobreix productes i serveis que aposten per un model econòmic responsable i una vida sostenible.
Del 19 al 21 de maig al Parc Firal de Granollers. EBC.cat. Fires i festes de l'Ascensió.
Amb la col·laboració d'Atbar.
Vine a Construmat, l'esdeveniment de referència per als professionals de la construcció. T'esperen més de 300 marques amb les darreres novetats en materials, sistemes i solucions constructives sostenibles. Acredita't ara online amb descompte. Del 23 al 25 de maig, al recinte Gran Via de Fira de Barcelona.
Si un dels teus objectius per aquest any és deixar enrere l'alopècia i tornar a tenir cabells, estàs de sort. Insparia, el grup capilar de Cristiano Ronaldo, líder en trasplantaments capilars, ve a Barcelona. No et perdis l'oportunitat de conèixer els millors experts en salut capilar amb més de 14 anys d'experiència. Demana una cita gratuïta trucant al 900-696-020 o a insparia.es.
Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900-102-103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900-102-103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
Si somies en guanyar el pròxim Òscar, això és per a tu. 2.000 euros per al guanyador del concurs de microcurs Anna Clark. Envia el teu microcurs fins al 16 de juny. Més informació al nostre web annaclau.com i a les nostres xarxes socials.
Amb la primavera els dies es fan més llargs, gaudim més. Ara els dies són formidables. Aconsegueix ara a Comercial Vila Vila el Ford Kuga híbrid endollable o el Ford Puma híbrid. I no comencis a pagar fins després de l'estiu. Finançant amb FCE Bank fins a final de mes des de 199 euros al mes. Comercial Vila Vila, concessionari oficial Ford a Granollers.
Després de 40 anys, a Masterpiel Via Augusta ens traslladem a un nou establiment i fem liquidació amb descomptes de fins al 70% en sofàs, butaques, taules, cadires, catifes i mobles.
Últims dies per gaudir del confort i del disseny al millor preu. Fins al 27 de maig. No et perdis aquesta gran oportunitat.
Masterpiel, a Via Augusta 184, a Comte d'Urgell 41 i a masterpiel.com.
Aquest estiu, el Corte Inglés de Diagonal, portal de l'Àngel i Plaça Catalunya, obren per tu cada diumenge i festius de 12 a 8 de la tarda.
Molt més temps i avantatges perquè facis les millors compres en moda, esports, llar, supermercat, electrònica...
Recorda, aquest estiu, el Corte Inglés de Diagonal, portal de l'Àngel i Plaça Catalunya, obren per tu cada diumenge i festius de 12 del matí a 8 de la tarda.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa i a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Vols sentir l'experiència de conduir un Nissan? I vols aprofitar de condicions especials en tota la gamma? Visita el nostre stand Nissan al Saló de l'Automòbil de Barcelona i descobreix la nostra nova gamma electrificada amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica. T'esperem del 13 al 21 de maig al Saló de l'Automòbil de Barcelona. Xarxa de concessionaris Nissan de Barcelona.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Después nos cuentas más anécdotas, Lorenzo, ¿te parece? Fue Miss, antes lo comentábamos con Santiago Segura, desde hace muchísimos años.
El Santiago Segura me sirve para llamar a los restaurantes.
Hola, chavales, soy Torrente.
Porque la radio es así.
11 y 24. No fa pas tant que dia sí dia també les bandes llatines copsaven els titulars dels mitjans, que si Latin Kings, que si Nietas, que si Dominican Don't Play, eren noms de bandes als que ens vam acostumar normalment associats a la violència i sobretot a la delinqüència. Maria Oliver va ser la primera dona fundadora dels Latin King i Latin Queen a Espanya. Ara compagina el treball d'investigació a Transgang, que és un projecte de la Universitat Pompeu Fabra que estudia les bandes llatines, amb xerrades i tallers de prevenció de la violència en diversos instituts i altres entitats. Tot plegat ho recull en un llibre que es diu Latin Queen, Ascenso, Caída y Renacer desde el corazón de una banda. Maria Oliver, bon dia, bons dies.
Bon dia, buenos días.
Què tal? María, acabado con H.
Acabado con H.
Dices que se ha convertido en una especie de marca.
Sí.
Pero no es tu nombre.
No es mi nombre. Bueno, mi nombre es María sin H.
Sí. ¿Y por qué decidiste cambiarlo con una H?
Bueno, la primera vez que le empecé a poner la H detrás fue una cuestión de pronunciación. Yo vivía en Irlanda y me sonaba muy raro cuando me trataban de llamar Mawia o era, y si le ponías la H al final quedaba en Maraya, que sonaba era un sonido más bonito. Después, cuando salgo de la cárcel, tengo un problema para encontrar trabajo, y es que si metes mi nombre en internet, en Google, pues salen mis fotos en la entrada del juicio y demás, y se me complica la búsqueda de trabajo. Entonces, poniéndome delante el apellido de mi madre y cambiando, poniendo esa H detrás, burlo un poco las primeras búsquedas del buscador.
Hay un capítulo del libro donde dices que nada queda atrás, porque no hay un atrás donde dejemos las experiencias pasadas, sino que todos lo llevamos a cuestas. ¿Tú cómo llevas el haber sido una Latin Queen?
Bueno, ahora mejor. Porque, bueno, he hecho todo ese proceso de haber hecho el cambio de mentalidad, sobre todo. Es decir, me he reconciliado con la parte que a mí me hizo acercarme al grupo, ¿no? Y he considerado que, bueno, eso sigue siendo una parte de mi vida, en este caso en el pasado, pero que esos valores yo los mantengo y, bueno, ahora simplemente trato de que esa experiencia sirva para otras personas y reconciliarlo un poco.
¿Borrarías el pasado, ese pasado?
Pues no, porque me ha traído a este presente. Al final tampoco me imagino un presente diferente para mí ahora.
De hecho, cuando empezó este siglo, en principios del 2000, en España nadie sabía nada de, muy poca cosa, de las bandas latinas o de los Latin King en concreto. ¿Cómo entras tú, María, en contacto con este mundo? ¿Qué es lo que te atrajo en ese momento? Porque dices que hay una especie de proceso de captación. No, dices que no hay un proceso de captación, sino que lo que existe es una atracción, o sea, al revés.
Exacto, claro, es decir, tenemos que tener en cuenta esto, además que estamos hablando del año 2000, yo acabo de cumplir 18 años, y no existen como tal las bandas latinas en España, no existe ese concepto. Y todo lo que yo conozco del grupo es por lo que me cuentan algunos de los miembros que llegan desde otros lugares, ¿no? De América Latina, han ido llegando a España. Entonces lo que me cuentan, claro, es la parte, bueno, pues esto, la parte más social, de organización social y demás, y luego me llegan pues algunos vídeos aislados de Estados Unidos, de manifestaciones, de cuestiones así, y todo es, bueno, como muy grande, muy vistoso, muy llamativo, y aparte está toda esta parte de, bueno, de la música, de la estética, que es como, es algo que a mí me identifica, a mí me gusta la música rap, me gusta el hip hop, me gusta esa estética. En España no hay todavía mucha gente que se maneje en esa estética, hay muchos rockeros, pero eso no. Y eso a mí me gusta, me llama la atención. Entonces combina la edad con que te estás juntando con una tribu urbana por gustos, ¿no? Por identificación con esos gustos. Y luego toda esa parte como de lucha y organización social que a mí me llama mucho. Y no hay más. En ese momento no se conoce nada más. Después se van conociendo otras cosas.
¿Tú eres de Madrid?
Yo soy de Madrid.
Entonces, con todo el respeto, ¿no hay que ser latinoamericano para entrar en esa banda?
No. Ahora menos todavía, es decir, ahora ya es completamente, vamos, aquello es todo un crisol de culturas y de orígenes. Pero en ese momento sí, o sea, sí hubo que discutirlo un poco. Sí hubo que discutir el tema de latino, latinoamericano y sobre todo ir un poco a la raíz de dónde venía el tema, la cuestión de latina para discutir, bueno, que si ellos eran latinos, yo a lo mejor un poco también, porque vamos a ver de dónde viene lo de llamarnos latinos, ¿no?
Bueno, o sea
que...
Por tanto, ¿no te resultó fácil entrar?
No. De hecho, o sea, yo estaba en el entorno, en el contexto del grupo, pero en un principio era una cosa que era solo para gente latinoamericana, y entonces en principio a mí me dijeron que no, pero bueno, pues yo me puse un poco cabezota.
¿Tu familia se debió dar cuenta? ¿Qué te dijo?
No, eso es lo...
¿No se dieron cuenta?
No. Hasta el día que me detuvieron. Yo no vivía en mi casa, también. En ese tiempo, a los meses, me fui a vivir con unos amigos y no residía en mi casa.
¿Qué estructura tiene una banda latina? ¿Hay jerarquías?
Hay jerarquías, ahora menos que antes. Es decir, hay un orden, pero bueno, pues como hay un orden casi en cualquier organización, también te digo, es decir, una asociación tiene un presidente, un vicepresidente, pues una organización de este estilo también. La cuestión es que antes las jerarquías, estamos hablando del 2005-2006, las jerarquías llegaban a nivel nacional, ¿no? Había estructuras locales, regionales y nacionales, y ahora eso prácticamente ha desaparecido.
O sea,
están muy atomizados, claro, a base de ir... destruyendo estructuras superiores, ¿no? Pues las operaciones policiales o gente que simplemente se ha ido marchando, lo que ha ido quedando son grupos muy atomizados, con los que es más difícil trabajar también que cuando hay una estructura.
Ahora estábamos en la tertulia, al final de la tertulia, hablando de un tema que hay una cierta preocupación, que es que eras muy joven, tú tenías 18 años, es decir, cuando entraste. Veíamos el otro día en lo que sucedió aquí en la Plaza de la Bonanova en Barcelona, con el tema de las ocupaciones, que la gente que estaba en el sector, digamos, de la extrema más derecha, había gente muy joven.
Sí.
¿Qué es lo que lleva a uno o una joven a acercarse a un sitio o a otro? Es decir, ¿por qué consideras, por ejemplo, que la gente, hay un determinada gente joven que se acerca a unos postulados que parecen poco normales ahora?
Yo creo que hay una parte de simplificación del discurso que...
Populismo.
Claro, exactamente, sí. Y populismo que puede ser de cualquier, o sea, hay discursos populistas desde todas las perspectivas, ¿no? Y estamos simplificando eso, simplificando mucho el discurso, nos informamos a base de titulares, ¿no? A base de tweets, a base de... Y creo que estamos dejando demasiada información libre de pensamiento crítico, ¿vale? Es decir, ahora que tenemos toda la información, no, creo que los casos son distintos. Yo, por ejemplo, de mi caso particular, la información que tenía era la que me llegaba de las personas que conocían el tema, después ya llegaron los medios, y en este caso tenemos toda la información, pero no sabemos utilizarla. Estamos en una situación de crisis, o sea, ten en cuenta que tenemos jóvenes ahora mismo, o sea, tenemos jóvenes ahora mismo con 18 años que prácticamente solo conocen la crisis, ¿no?
Que en
2008 tenían 3, 4 años y han vivido. Entonces, si alguien te está dando supuestas soluciones rápidas a la crisis y además te está señalando un enemigo, ya lo tienes. Una lucha contra el enemigo y una respuesta súper fácil a todo lo que está pasando.
Dices que entraste con 18 años sabiendo que había en parte violencia en las bandas.
Claro, sabiendo que había en parte violencia, y esta violencia, y esto ahora es una cosa que trabajo yo mucho con los jóvenes, porque yo compré ese discurso también, esa violencia siempre se justifica como defensa. Entonces tú nunca estás atacando, tú nunca eres el atacante. Tú siempre te estás defendiendo. Entonces te estás defendiendo de los ataques racistas, o te estás defendiendo de los ataques del otro grupo, te estás defendiendo de... Claro, yo ahora, desde con 41 en lugar de con 18, lo veo, lo trabajo, veo que la violencia es una espiral y de que de ahí no se sale, pero en ese momento sí compró esto de, bueno, claro, defenderse, es que hay que defenderse.
Es evidente que en aquella época no existía, no se hablaba, existía muchísimo, pero no estaba visibilizada, ni se hablaba que era el tema de la violencia machista. Tú, exacto, de hecho, cuentas en el libro al final que tú fuiste víctima de violencia machista.
Sí.
Aunque no quieres darle protagonismo al responsable.
Exacto. Sí, más que nada por eso, porque creo que es alguien que ni siquiera merece esa parte.
¿Era Tinkin?
Sí, también.
Sí,
sí. Sí.
Claro, rebelarte contra ese machismo era imposible en aquella época, supongo.
Bueno, lo hacías. Es decir, otra cosa era que, claro, era una lucha dura, pero de hecho era parte de la lucha de las mujeres del grupo y que fortaleció mucho las relaciones. Y yo ahora viéndola desde fuera es una parte de la que, bueno, me siento que se intentó y que se generó mucha hermandad entre las mujeres del grupo tratando eso de enfrentarse, ¿no? De mostrar un frente unido frente al machismo del grupo.
Has hablado de detención. Fue en el 2006.
En el 2006, sí.
Tenías 24 años.
Sí, cumplí 24 estando presa, de hecho.
¿Qué pasó?
Bueno, nos acusaron de asociación ilícita, amenazas y coacciones. Había un operativo policial que se había armado. Bueno, la policía llevaba un par de años investigando la cuestión, porque la policía de Madrid se viene a encontrar con el tema de las bandas porque detienen al líder por agresiones sexuales a mujeres en la calle.
¿Sí?
Y cuando entran en su casa, entonces descubren
el pastel.
Y a partir de ahí se empieza a investigar. Entonces, ¿cómo se investiga? Siguiéndole a él. Yo, antes de saber que él estaba detenido por agresiones sexuales, lo que él me dice a mí es que le han detenido por pertenecer al grupo, yo le visito y demás, yo le voy a visitar a la cárcel. En un punto que le dejo de visitar en cuanto me entero de cuál es la causa que él tiene. Pero yo ya estoy en seguimiento, claro, también, porque he sido quien le he estado yendo a visitar. Y a partir de ahí, bueno, pues se va haciendo un seguimiento, se hace una causa, se instruye la causa y se decide que se nos detiene a 14 personas por fundar y liderar. El grupo en Madrid.
¿Hay juicio?
Hay juicio, hay dos. Hay juicio en 2007, se nos acusa esto, asociación ilícita, amenazas, coacciones, se nos absuelve de amenazas y coacciones, se nos condena por asociación ilícita. Y hay un poco de bucle allí en legal, que es, bueno, si el grupo es ilícito, ¿qué ilícitos comete? Bueno, es que el grupo es ilícito, entonces, bueno, ¿pero qué ilícitos han cometido estas personas? Pertenecer a un grupo que es ilícito, El Supremo lo tira para atrás, de hecho, porque además las únicas pruebas sobre las que se sostiene la condena son las acusaciones de 4 testigos protegidos, uno de los cuales además no acude al juicio. Y claro, si solo hay, o sea, los testigos protegidos pueden reforzar una acusación, pero si la única prueba de cargo prácticamente es lo que dicen los testigos protegidos, entonces tú cómo te defiendes.
Claro.
Así que el Supremo manda a repetir. En 2009 el Supremo manda a repetir y en 2010 se repite el juicio y ya vuelve a haber condena solo por asociación ilícita.
¿Qué son?
2 años, en mi caso 2 años. Esto que te dicen, bueno, 2 años y no entras. Yo estuve los 6 previos de preventiva y 2 años. 2 años de condena. Pero los antecedentes me los han borrado el 3 de abril del 2023.
No.
Por una condena de 2010 que fue firme en 2012.
Un momento. ¿Tú en 2 años entras a la cárcel?
No tienes que entrar si es primer delito.
No, ¿y por qué entras con 2 años?
Entré primero en preventiva, prisión preventiva.
O sea, los 6 meses no te computan como...
No, o sea, yo los 2 años ya no entro.
Yo estoy en
prisión preventiva en 2006 a la espera de juicio. Salgo, 6 meses.
Ah, entonces tú estás en la cárcel 6 meses.
Eso es.
Cuando estamos hablando... Tú estuviste primero en Soto del Real.
Eso es.
Y luego en aislamiento en Brieva.
No, al revés, en aislamiento en Soto.
Y luego a Brieva.
Y Brieva en primer grado.
Que Brieva, tengo que decir que los que hemos estado en esa cárcel viendo esa cárcel, es una cárcel, la de Brieva, que está... de las cárceles más alejadas del mundanal ruido, está en medio de la nada,
sí, sí,
al lado de un pueblo que se llama Brieva y que se come muy bien, por cierto, pero es que es un sitio tremendo.
Sí. Y yo además, de hecho, bueno, cuando me trasladaron allí, yo solo pensaba en, joder, mi familia ahora va a tener que ir más lejos a visitarme, yo decía que me devuelvan al aislamiento, no pasa nada, pero
que
estar cerca, por lo menos, no hacerle a mi madre encima, hacerse todos esos...
¿Te sirvieron esos meses para algo?
Sí, sí, o sea, bueno, vamos a decir, o sea, me sirvieron para encontrarme un poco, para ese momento en el que ya estás ahí, al fondo del pozo, dices, bueno, ¿y ahora? Te sirven para darte cuenta de qué cosas querías hacer con tu vida, entonces yo pienso... Yo quiero volver a estudiar, que a mí me gusta estudiar. Yo quería ser madre joven y ahora a lo mejor me pasa aquí un montón de años y vete a saber. Y yo quiero eso, yo quiero
cambiar la vida.
Sí, organizarme la vida. Y entonces, bueno, ahí sí, me pongo a leer, me vuelvo a poner a estudiar, me reconcilio un poco conmigo misma. Te da tiempo a verte un poco, a analizarte.
Y sales de allí y dices, yo no quiero saber nunca más nada más de esta gente.
No, cuando salgo tengo un periodo de tiempo en el que... O sea, es que en Cataluña, a la vez que en Madrid se está haciendo este proceso de persecución de los grupos, aquí se está llevando otro proceso, que es el de tratar de pacificar, mediar, resolver conflictos y tratar de evitar que el conflicto vaya más.
Preferiblemente este que el de Madrid, para entenderlo, ¿no?
Tal y como estáis aquí, como estamos allí, en la cuestión de las bandas, desde luego parece que funcionó mejor, sobre todo porque esas generaciones con las que se medió, educaron a las siguientes, y las siguientes ya vinieron más calmadas, y no hay el problema que hay.
Bandas existen igual.
Pero no tienen no tienen esa dinámica. Entonces no las vemos porque como no están haciéndose daño en la calle, no les escuchamos, pero están. Entonces ha funcionado mejor. La situación es que se intenta llevar un proceso similar en Madrid, se intenta replicar ese proceso, entonces yo mientras hay posibilidad de que ese proceso se replique, yo lo intento. Yo intento, ya estoy... No tanto con el grupo ni con la universidad, sino como tendiendo puentes entre la universidad y el grupo.
Como mediadora, para entenderlo.
Claro, eso es, para que el grupo se acerque a este proceso, intentando convencer al grupo de que se acerque, y una parte del grupo se acerca a este proceso, y a la universidad haciéndole un poco, como puede decir, acercamiento. De hecho, es que quien hoy es mi jefe, el Carles Feixa, que es catedrático de la Pompeu, y que es mi director de tesis, yo le conozco de ese momento. Él viene a... Yo soy sujeto de su investigación, primero que ninguna otra cosa, en 2007. Cuando en 2010 nos vuelven a condenar, se endurece la ley y en Madrid se dice que no se va a seguir adelante con ningún tipo de proceso que no sea el eliminar completamente las bandas, pues entonces ahí ya sí me retiro.
Te retiras. ¿Mantienes algún vínculo con ellos, no? ¿Con los Latin Kings?
Sí,
¿no?
Sí. Yo trabajo, de hecho, yo ahora trabajo en un proyecto, en el proyecto Transan, que de hecho estamos de conferencia final de proyecto ahora mismo justo en la Pompeu, y yo trabajo con miembros de los Latin Kings. Ayer vinieron bastantes jóvenes a un concierto que se hacía allí en la Pompeu. En Madrid he trabajado con miembros de este grupo.
¿Y con los anteriores, con los que fueron tu banda? ¿Sabes alguna cosa de ellos?
No, bueno, tengo algún contacto muy ocasional con alguno, porque le veo por la calle, porque casi todos seguimos viviendo en el mismo sitio, de saludarnos y demás, pero poco más. Prácticamente todo el mundo ahí está haciendo su vida.
¿Han dejado ya de ser tal cual como violentos?
No todos, pero sí están bastante reconducidos en otros, sobre todo porque las asociaciones en Madrid, muchas asociaciones de migrantes, de barrios, vecinales, han conseguido... Que se quieran integrar en sus dinámicas, en las dinámicas de las asociaciones. Entonces sí que siempre quedan, o sea, siempre hay grupúsculos que tienden hacia lo que es la pandilla más pura y dura de la calle violenta, pero la inmensa mayoría están en otra.
Si te pregunto, estamos hablando con María Oliver, que ha escrito este libro Latin Queen, Ascenso, Caída y Renacer desde el corazón de una banda.
Claro, hemos hablado de bandas, ¿se puede saber ahora más o menos cuánta gente hay en España que forma parte de una banda latina o en Cataluña? O ¿se sabe o no?
En Cataluña probablemente no hay ni 500 personas, ¿no? Pero bueno, ni 500 personas. Uh-huh. En Madrid, que es el lugar en el que yo investigo, la policía habla de unas... La policía, fuentes policiales que suelen estimar por la alta, dan unos 1.500 personas entre miembros reales y personas del entorno. Uh-huh. Es decir, que el problema, o sea, es un problema, y que se hagan daño es un problema, y que se violenten y que se maten, desde luego, es un problema, y ninguno debería estar en esa situación. Pero Madrid tiene una población, por ejemplo, de más de 5 millones de personas, es decir, sí, 1.500, sí. Que a veces estamos sobredimensionando un problema, ¿no? Y a Cataluña también habrá personas que pertenezcan a, pero que no están en esa dinámica, sobre todo es eso, porque se ha integrado de otra forma.
En el prólogo del libro, Carles Feixa, que ahora hablabas de la Pompeu, viene a decir que sacar a la calle centenares de policías y detener pandilleros, detenerlos, en lugar de atajar la violencia, lo que hace es que la redobla, o parece que la redobla. ¿Qué políticas se tendrían que llevar a cabo entonces? ¿Las que se están tomando aquí en Cataluña?
Pues lo que estamos debatiendo ahora, en estos últimos días de Congreso, y de hecho vamos a presentar ahora, os lo mandaremos, un manual de buenas prácticas de políticas públicas y demás, es hay que perseguir el delito.
Por supuesto.
Obviamente, pero tal vez no es tan necesario perseguir la pertenencia, sino abrir otros espacios de pertenencia, que es eso, es lo que se hizo aquí. La gente dice, bueno, falló porque las asociaciones no siguen en pie. Sí, pero las bandas tampoco. O sea, las bandas tampoco se están matando en la calle en este concepto de banda. Entonces, sí, o sea, funciona el integrar y el abrir puertas y el compartir espacios y, sobre todo, tratar de trabajar desde los propios medios, por ejemplo, educadores, educadoras de calle, trabajo social. Todos esos medios, si son constantes en el tiempo, si son profesiones no precarizadas, si se mantienen en el tiempo, los jóvenes vinculan. Si tú consigues que el joven vincule con el espacio público, con el trabajo público y con los lugares a los que quiere pertenecer, a los que quiere acceder, normalmente no se siente tan excluido. Ahora, cuando lo que haces es eso, lanzarle a la policía por la mera pertenencia, o incluso, pues volvemos, cuando hace un año en Madrid se sacaron policías a la calle, como 500 policías a la calle después de un fin de semana donde había habido dos asesinatos, y nos dicen que han filiado como a 45.000 personas. Si estamos hablando de que tenemos unos 1.500 pandilleros, ¿a quién has filiado? ¿Qué has hecho? ¿Es un perfil racial? Pregunto. ¿Es un perfil estético? ¿A quién has buscado para filiar? Claro, eso también genera como percibir cada vez a las autoridades. O sea, aquí hubo un momento en que los Mossos estaban colaborando con esta política de mediación con las pandillas. Esa percepción de las autoridades también se traspasa de forma generacional. Entonces, los primeros aquí les han dicho a los segundos... Mientras os portéis bien, podemos confiar en, ¿no? Y podemos trabajar con las autoridades, y podemos trabajar con el ayuntamiento, y podemos trabajar con los casales. Y en Madrid se ha dicho que la policía no te fíes nunca jamás en la vida. ¿Qué sucede? Que te pasa algo y tampoco vas a la policía. Pero la banda te dice, bueno, pues nosotros te protegemos, o nosotros te cuidamos. Claro, se va retroalimentando un poco esa diferenciación, ¿no? Es ellos contra nosotros. Y es lo que estábamos hablando al principio, del simplificar el discurso y encontrar un enemigo común, une mucho.
María Oliver, Latin Queen, ascenso, caída y renacer desde el corazón de una banda. Segurament, anar a la presó no és gens... No, segurament no, segur, no és gens agradable. Però d'allà en va sortir una persona que està lluitant per fer de mitjancera entre un cantó i un altre. Felicidades, muchas gracias,
María. Moltes gràcies.
Gràcies. 18 minuts i les 12, d'aquí us ven sèries.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
La primera cosa que heu de saber sobre Caixa d'Enginyers és que no som ni una caixa ni un banc. La segona cosa és que Caixa d'Enginyers no necessita ser enginyer. Perquè sí, a Caixa d'Enginyers no sereu ni clientes ni clients. Sereu sòcies i socis. He dit moltes vegades Caixa d'Enginyers? Perdó, Caixa d'Enginyers. Uneix-te a una entitat cooperativa oberta a tothom.
Ja està, el digui'm.
Mira, jo així no puc seguir, eh?
Com?
La fibra, que va com un coet. I què passa? Que quan teletreballo em convoquen a tot. Com que no em congelo, com que m'ho descarrego tot. Vaja, que aquí només penco jo, que no és normal. I tu m'entens?
Home.
La fibra de qualitat i el mòbil que t'ofereix Estel per 43,95 no és normal. Per això, el normal és trucar al 1510.
Un bon pa acabat de tallar. Un bon tomàquet de penjar. Un bon oli d'oliva. Un polsim de sal. I al damunt, uns talls de gall d'indi la selva. De sabor natural. Amb alt contingut carni i elaborat sense pressa, perquè el gaudeixis amb calma. La selva, tranquil·litat i bons aliments.
Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Gourmet La Vanguardia i Cabieroli et porten un pack d'alta cuina per als teus aperitius. Tres tipus de Cabieroli Drops i una salsa d'oliva verda líquida. Anxoves de l'Escala, musclos edició limitada a la Cala, formatge a la vinyeta, ametlla espanyo i cervesa artesana gratisca. Tot per tan sols 49 euros. Només a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
Tu saps qui s'ha de fer càrrec de les avaries de la teva casa de lloguer? Jo tampoc. Per això sóc de Legalitas, perquè compto amb experts que m'ajuden a solucionar els temes que jo no controlo. Per només 25 euros al mes, puc contactar-hi sempre que ho necessiti.
Fes-te ja de Legalitas trucant al 900-106-08. Legalitas, i endavant amb la teva vida.
Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma, pren Ansiomet. Ansiomet amb triptòfan, llúpol i vitamines del grup B contribueix al funcionament normal del sistema nerviós. Ansiomet. Consulta el teu farmacèutic o dietista.
A Electrodomèstics Calvet trobaràs la marca Midea. Rentadores, rentaplats, frigorífics i aires condicionats amb la màxima classificació energètica. Compra productes eficients i rebaixaràs la teva factura de la llum. Ara pots pagar les teves compres en 12 mesos sense interessos. A Calvet trobaràs la marca Midea. Electrodomèstics de qualitat per menys del que t'imagines. Electrodomèstics Calvet. 70 anys fent-te la vida més fàcil.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
Verano, dame más.
Viatge navegant i gaudeix d'un pla perfecte en família, sol, amb amics. Reserva ara el teu creuer i tindràs fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i més. Consulta les condicions. Demana-li més a l'estiu en viatges al Corte Inglés.
Contracta la teva assegurança de la llar amb Verti des de només 78 euros l'any i gaudeix d'un descompte del 15% en el nostre servei de reformes. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Tenim pel·lícules que s'estrenen avui, arriba a la sala Estil.
You have a son who in his left.
Dirigeix Chinonye Chukwu. No em foteu aquí uns obstacles. Explica el cas real de Emmett Till.
Haga la lengua.
Emmett Till.
Perquè la ràdio és així.
Tres quarts. Hola, Pere, hola, Alejandra, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Anem amb una estrena... que... hosti, què? M'encanta, Pere.
A veure,
diu, no hem de perdre el temps.
Està bé.
Es diu El silencio.
El juez ha adelantado tu salida gracias a tu trabajo en los invernaderos.
Jo faig un servei públic. Jo donava, o sigui, tenia esperances amb aquesta sèrie, que és El silencio, que firma Aitor Gabilondo, creador de sèries com El príncipe allí abajo o Pàtria, i que és un thriller psicològic amb Aaron Piper. Aaron aquest actor d'èlite que es diu que es va enrotllar amb la Dua Lipa perquè se'ls va veure,
sí.
etcètera, etcètera.
Ah, sí?
És
diuen, una sèrie... diuen, no ho sabem.
Diuen, però fa tot l'efecte, eh? Les sí. imatges que es van poder filtrar als mitjans de comunicació. Sigui com sigui, va sobre un noi que després d'estar condemnat a anar a un reformatori per matar els seus pares, surt del centre al cap de 6 anys i bàsicament es manté en silenci davant de les autoritats sempre. I un grup psicològic ha col·locat càmeres per tot casa seva per saber si és un assassí o no, o si va ser una cosa puntual o què passarà amb aquest noi. El tema és que, jo us ho recomano, si veieu el primer episodi i directament aneu a l'últim,
no, ja està.
Us fareu un favor, perquè trames de farciment, personatges que no s'aguanten per enlloc, la psiquiatra... és dels pitjors personatges que he vist darrerament, juntament amb una interpretació molt inexpressiva. I en canvi té una escena, l'últim episodi, que dic, vale, aquesta escena és valenta, però de debò no podíem construir més tot el que hem vist fins arribar-hi. Així que jo us dic que, tot i que té molta pinta de DC, és bastant avorrideta i que aneu directament al final. S'estrena divendres a Netflix.
En canvi, l'Alejandra ens parlarà d'una de les sèries més potents de Movistar, que estrena tercera temporada i que es diu La Unidad.
Señores... en breve estaríamos en gol a partir d'este momento, por favor.
Sí que li podeu dedicar temps. Sí. Aquesta sí que és una bona recomanació. És la tercera temporada, que arriba una mica de sorpresa, perquè en principi amb la segona ja s'havia d'acabar la sèrie, però van decidir continuar. I en aquesta temporada es traslladen a Kabul i expliquen la caiguda de Kabul a mans dels talibans. I jo crec que és superpotent, està molt bé, és dura de veure... Però, com sempre, elles estan fantàstiques. La Natalie Poza, la Mariana Álvarez estan increïbles.
Meravelloses.
I crec que és una, la temporada aquesta explica molt bé què suposa per una dona afganistana que els talibans entrin a Kabul i agafin el poder. Crec que aquesta part està molt ben explicada i que és interessant i que segurament és un tema del que no en parlem gaire últimament, perquè com allà el conflicte fa molts anys que dura, doncs no... li hem donat una mica a l'esquena i en aquest sentit és una bona sèrie, és una bona proposta.
És que és una sèrie espanyola molt tapada, o sigui, les primeres temporades jo crec que són de les mostres de ficció internacional que millor han transmès el que suposa el terrorisme en la vida quotidiana. I és una d'aquestes sèries que s'ha de recuperar, qui encara no l'hagi començat, que s'hi posi des del principi.
La Unidad es diu, eh?
Sí.
I està a Movistar.
Sí, jo crec que és una sèrie que si fos d'un altre país tots fliparíem en colors amb ella.
Sí, si fos israeliana tothom fliparia.
Ja en devíeu parlar, a mi em va passar l'altre dia, ja ho sé, amb la sèrie del Victori, amb la de...
Tu també lo harías.
A mi em va, hosti, em va fascinar. Vaig passar, més, cada vegada més a favor de les sèries de 25 minuts per capítol.
És que és una sèrie molt intel·ligent, la de Tu també lo harías. És un thriller populista, jo considero, sí. Que, però molt efectiu, que no,
molt.
Que no perceps farciment, que els episodis passen molt bé, els girs tenen coherència dins de la proposta una miqueta fantasma, que és tot l'empac i totalment respectable. En aquest sentit, jo crec que
estic
totalment
d'acord. Jo m'has passat que jo necessitava desconnectar i aquesta sèrie vaig desconnectar i, escolta, no parava.
Sí.
Té una temporada, no sé si una segona, però vaja, ho han deixat bé obert perquè pugui haver-hi segona. Veurem què passa. I està aquesta, on està Tu també? A Disney.
Disney, sí.
El Pere també vol parlar de High Desert, que és una altra sèrie perquè dius perquè la Patricia Arquette es llueixi.
Sí. Really,
oh, yeah, it's a great park.
Aquesta arriba avui a Apple TV Plus. Jo de moment n'he vist poquet, però m'està cridant molt l'atenció perquè va sobre una traficant caiguda en desgràcia i molt excèntrica que després d'anar de feina precària en feina precària decideix fer-se detectiu privada. El tema és que la Patricia Arquette té un carisma desbordant. Jo, de fet, diria que la Patricia Arquette és la Frances McDormand televisiva. O sigui, una d'aquestes actrius amb molt de caràcter, molta personalitat com a actriu, a la vegada molt versàtil, i que, a més, agraeixes que no es deixi endur per la pressió estètica de Hollywood de lluitar contra l'envelliment. O sigui, tu la veus i és una senyora normal i corrent amb un talent desbordant i que, gràcies a això, ens encadena un paperàs rere l'altre, perquè entre Escape at Dannemora, The Act, per la que va guanyar l'Emmy, i que ara mateix està rodant la segona temporada de Severance, també a Apple TV Plus, on fa de la malvada, és que és una actriu que, surti on surti, has de mirar la sèrie perquè sempre val la pena ni que sigui per ella.
Val. Alejandra, què és això de Love and Death?
Love and Death és un drama que està a l'HBO, que explica un dels crims més famosos dels Estats Units, que no vull fer gaire spoiler, hi ha una destral per allà implicada.
O sigui, no explicaràs quin és la...
No, millor que no.
Home,
l'altre dia ho vaig explicar a uns amics i em van renyar perquè va ser com, oh, ara ja no la miraré. Dic, home, no,
va,
sí, mireu-la.
Va, perfecte, molt bé.
Hi ha una destral, hi ha un crim, sí. I explica la història d'una dona real que va existir a Texas, una mestressa de casa superavorrida de la vida, que comença una relació extramatrimonial amb el marit d'una amiga seva.
Vale.
A partir d'aquí passen coses i hi ha una destral implicada.
És vida real, això?
Això és real. Sí, la Candy Montgomery va existir. Tots els personatges que apareixen a la sèrie van existir. A mi m'està agradant molt, tot i que és veritat que hi ha una altra sèrie que explica el mateix cas, que es diu Candy, que està a Disney+. A mi aquesta m'interessa més, sobretot pel repartiment, perquè la prota és Elizabeth Olsen, el Jesse Plemons fa del seu amant, que crec que és una tria perfecta de càsting, perquè al final no és, no és una relació extramatrimonial superpassional, és més aviat de, bueno, és la persona que estava aquí i hem acabat junts.
Ara jo us diré una cosa, Pere, que a partir d'ara si es pot fer, ja, ells ja ho fan cada dia que presenten una sèrie, on es pot veure. Gairebé diria que ara podríeu dir també quant dura cada capítol, perquè és que ara s'està...
Una hora, aquesta dura una hora.
Una hora, però a mi...
I és la temporada?
Sí, a mi m'està agradant molt.
Jo t'he de reconèixer que posats a mirar una sèrie que tracti aquest cas, prefereixo la de l'any passat de Candy, que la teniu a Disney, amb la Melanie Lynskey i la Jessica Biel, perquè m'agradava més l'ambient dels anys 80, enrarit, menys ideal.
Sí, la d'Agbeo la trobes massa pulida.
La veig una miqueta massa mujeres desesperades i m'agradava molt Mujeres Desesperades, però no amb aquest argument.
Sí, no ho sé. Ell prefereix Disney Plus i tu la d'Agbeo.
Sí.
El Pere, hi ha una que es diu Silo. o Silo, no sé què, és una obsessió per amants de la ciència ficció. Ui.
Sí.
Apple TV Plus, també.
Jo aquesta us la recomano. És una distopia. La humanitat viu reclosa en un búnquer de 144 pisos sota terra sense cap noció de la seva història. O sigui, no saben exactament quan van acabar en aquell búnquer ni per què no poden sortir fora. O sigui, no poden sortir fora perquè el món teòricament és inevitable. I la veritat és que el creador és en Graham Yost, que era el responsable de Justified, un neo-western meravellós, i a mi em té enganxat. Crec que té un episodi pilot bastant original, més que res perquè la protagonista no surt fins al segon episodi, que és la Rebecca Ferguson, que també fa de productora executiva, i crec que du molt bé mantenir el misteri, la creació dels personatges, quan fan escenes de tensió de l'estil anem a arreglar el motor del que depèn tota la comunitat. Doncs, ostres, estàs allà patint, no? Aguantant-te l'alè. I jo per això... us la recomano.
I acabem Somebody Somewhere, que és, no sé què vol dir, amb una sèrie de refugi, Alejandra.
Una sèrie que et fa feliç i que jo crec que en Pere estarà totalment d'acord, perquè és una sèrie que és una celebració de l'amistat entre persones diferents, que potser en altres contextos la gent se'n riu d'ells, però en aquest context tots s'estimen molt, tots és preciosa, és una meravella. Ara estan fent la segona temporada, jo crec que va...
Happy Happy, eh?
Happy Happy.
I jo sentit... estem molt a favor de sèries Happy Happy.
És una oda a la quotidianitat. I sí. a mi el que crec que és bastant significatiu és que jo estava mirant la segona temporada, m'estava agradant molt.
Capítols curts, ja que t'interessa el tema dels capítols a mitja hora.
I vaig sentir la necessitat d'escriure a Instagram un post sobre la meva millor amiga de fa 200 milions d'anys, perquè miro la sèrie i m'hi recorda. I em fa gràcia perquè després, al cap d'uns dies, la Gemma Cerdà escriu un article d'opinió a La Vanguardia recordant també un dels seus millors amics. I dius, a veure, si una sèrie et fa recordar aquelles persones importants a la teva vida,
sí,
és que és una sèrie que has de mirar.
Doncs la mirarem. El que passa que jo ara acabo Please Like Me, que avui el Pep Prieto la recomanava i està molt bé, que està a Netflix.
A Netflix.
Són 4 temporades, 25 minuts per capítol. I després salto a Ted Lasso. Ja ha decidit que vaig a Ted Lasso.
Fantàstic.
Està molt bé. Està molt bé, Ted Lasso.
L'altre dia vaig...
Silo també. T'està agradant, Silo?
Oh, molt, estic enganxada.
Oi que sí.
L'altre dia vaig estar al costat del Ted Lasso.
Què dius? Una encana de ser.
A Manchester.
Amb en Jason Sudeikis vas estar.
Sí, jo no vaig estar allà parlant amb ell, però estava allà. Sí.
Tu saps, a més, el seu historial romàntic, que estava amb l'Olivia Wilde, la directora de cinema, que el va deixar per un One Direction, per
el
Harry Styles. És que era el despetxador oficial dels Estats Units.
En tot cas, a l'última temporada de Ted Lasso hi ha una referència molt explícita a Pep Guardiola.
Bueno, és que diuen el nom, Josep
moment,
Guardiola...
3 amb... minuts i les 12, passats.
És que dediquem uns segons a presentar-vos al crossover híbrid més atractiu del mercat, que és el Toyota CHR Electric Híbrid. Un SUV que combina la tecnologia híbrida líder de Toyota i un disseny trencador. El seu acabat premium capta totes les mirades i no deixa ningú indiferent. A més, incorpora el sistema multimèdia Toyota Smart Connect, que té serveis connectats de franc, i ara, atenció, perquè arriba el millor de tot, i és que podeu estrenar-lo des d'ara mateix per 200 euros al mes a la xarxa de concessionaris de Catalunya. Toyota CHR Electric Híbrid. Allò extraordinari es fa diferent.
Què, Bartolí?
Doncs és veritat. Allò extraordinari et fa diferent, no és?
Que maco.
Bon dia a tothom. Què tal? Estic cansat, eh? Jo és que he estat un matí d'aquests d'anar a dir tant anys, però que tampoc és una cosa que diguis extraordinària. A la que parlàvem de l'extraordinarietat. Sí, sí, i no tinc gaire ganes de treballar. No, he anat fent, el que passa és que vaig dormir poc. I llavors
ja
al dormir poc...
Sí, perquè veu anar allà amb això dels premis Raxen 5.
Sí, correcte, això. I estic cansat i m'he trobat el Pere fent pipí, perquè és que sempre em trobo gent fent pipí. És una cosa divertidíssima.
Bueno, escolta'm una cosa, posa la feina, sisplau. Sí, escolta talls, perquè...
Que no t'he saludat per no tallar-te.
Exacte, va, mira què.
I no se m'ha tallat.
Bueno, va, no, de bo.
Està molt mal gust per aquestes coses. Després em critiquen. Tinc un tall de l'especial Eurovisió de dissabte en el programa que va conduir l'Edu Batlle. En els moments previs a les votacions hi havia nervis.
16 minuts per arribar a la mitjanit, compte enrere per les votacions. Fem una mini bababa.
Què li passa?
Fem una mini bababa. Una mínima pausa. Mini bababa.
Aquest el vaig caçar jo i l'he editat jo, ho dic perquè després el critiquen i tal. I aquest altre tall és d'ahir, del Marc Giró, amb els seus habituals problemes de dislexia, el vostè primer.
Avui ens acompanya la Begoña Gómez Urzay. Què tal?
Molt bé.
Genial, eh? Escolta, avui us parlaràs d'aquell llibre d'anagrama, Les imperfeccions... Les perfeccions. Jo, mira, estic ja... Ho és tot al revés.
Felicidades, de corazón.
I tenim temps d'escoltar aquest tall del matinà acudint a RAC 105, la trucada de l'Imma.
L'Imma, ara l'anem a despertar, a veure si ens agafa el telèfon, perquè avui és el seu aniversari. Hola, Imma.
Hola.
Mira, hola, Imma. Som de la ràdio, del matí, a Codina, de RAC 105.
Ostres,
què?
Bon dia.
Aquest to és de que ens coneixes ja, ja saps qui som, eh?
No.
Ah, no?
És que aquesta pregunta no s'ha de fer mai, és que jo no m'encanso mai. Bueno, feu-la, perquè després em genereu material.
Clar.
Fins aquí no tinc res més a oferir-vos,
Moltes gràcies, per no tenir res més, ja pots anar cap a casa.
Demà és dijous, tu.
I efectivament, ja baixes.
Ja baixa. Visca.
A fi, que demà us esperem a les 6 en punt del matí. Gràcies per la vostra companyia i per la vostra confiança. Gràcies.